Bé, bona tarda. Bueno, ja m'han presentat, soc Laura Canada, soc veterinària, treballo com a tècnica a l'Agència de Protecció de la Salut, al Servei Regional de Girona, que pertany al Departament de Salut. Bé, ja sé que acaben de dir que també són beneficiosos els paràsits, però en aquest cas nosaltres, jo em centraré o explicaré un programa de vigilància que té el departament del grau d'infestació d'aquests nematodes en els peixos de la costa catalana. Evidentment, per nosaltres és un problema de salut pública i per això existeix aquest programa de vigilància. L'anisakis, ja és, bueno, suposo que ho sabeu, és un paràsit i la nostra àrea geogràfica és el que ens dona més problemes i el que realment necessita que hi hagi un control. Aviam. És que no veig. Perdó la pista. Ah, la veig aquí. Vale, gràcies. Vale. Aquí serà una mica el guió de la xerrada que jo faré. Una mica d'introducció, marc normatiu. Parlaré una mica de l'agència on treballem nosaltres i en què consisteix aquest programa de vigilància. Llavors, les recomanacions o les campanyes que fa el Departament de Salut en quant a la prevenció d'aquest tipus de parasitacions i les unes conclusions. Bueno, per a manera d'introducció explicaré què és el paràsit. Molts podreu saber, és una nematoda, és rodó, de cos no segmentat. Les espècies són anisakis simples, i que és la que nosaltres té més importància. També és la que té més prevalença aquí a la costa, al peix de la costa catalana. Llavors també hi ha l'anisakis fisseteris, el pseudo Terra Nova decipiens i el contracaecum, etc. Però aquests són els que nosaltres detectem més. Disposa de 5 estats larvaris, veurem el cicle biològic. He vist que no l'han explicat, pensava que l'explicarien, o sigui que ja l'explicaré jo ràpidament. I llavors té com a hostes definitius mamífers marins, sobretot cetacis. Nosaltres, els humans, som hostes ocasionals o accidentals pel consum de peixos parasitats. Aquí també he exposat que és així, 4 ratlles de què és l'anisakidosi, una zoonosi parasitària i que es produeix en humans pel consum de peixos parasitats. Quan l'humà consumeix peix poc cuit o cru. Per ser estrictes, si el paràsit és el pseudoterranova, seria pseudoterranovosis o contracecaeosis, si és l'altre tipus de paràsit de la família. Aquest és el cicle. Com que tenim feina, l'explico ràpid, però té els 5 estats larvaris. Bueno, no tinc el, però bueno, el mamífer marí, els mamífers marins són l'hoste definitiu. I no el veig, gràcies. Bueno, no sé si senyala. Bueno, el mamífer marí està allà dalt i es troben a la seva mucosa de l'estómac. Allà és on maduren. Sobretot en els cetacis, hi ha posat exemples com els dofins, balenes, orques, etc. Catxalots, etc. I també les pinípedes, foques, lleons marins, etc. Se troben a la mucosa de l'estómac, s'alliberen amb les femtes d'aquests animals, s'alliberen aquests ous que no estan embrionats. Aleshores, en el medi marí, evolucionen, s'embrionen aquests ous i passen de l'estadi L1 a L3. Eclosionen aquests ous. Llavors les larves L3 queden lliures en el medi marí, on poden sobreviure, això, atenció, que és una setmana a 24 graus o fins i tot 14 setmanes a temperatures de 4-10 graus. Aleshores, després, els hostes intermediaris o hiperatènics són els crustacis, el plàncton, que aquests són ingerits pels peixos marins o cefalòpodes. En aquest estadi encara estem a L3, medeix 30 mil·límetres de longitud, es situa a la paret externa de l'estómac o en el teixit connectiu del fetge o d'altres vísceres. Llavors poden migrar al múscul esquelètic on s'encapsulen i sobreviuen molt més. Agafen aquesta coloració marró perquè abans són més blanquinosos. Penso que tenim una foto, això és una foto de la larva L3. Torno aquí perquè l'important el tenim allà, que som nosaltres, que som els hostes ocasionals. En l'humà, la larva L3 no evoluciona a L5, som hostes ocasionals, no som hostes definitius. Aleshores, nosaltres, a l'ingerir peixos contaminats o parasitats, el que bueno, es produeix aquest tipus de patogenicitat, l'anisakiosi. L'hoste definitiu, si ingereix un peix contaminat o parasitat, és quan tenca el cicle i la larva L3 ja passa a L5. I llavors es torna a començar bueno, un cicle biològic del paràsit. Val, aquí tenim un paràsit adult. Els quadres clínics de l'anisakiosi pot ser un quadre gastrointestinal, un quadre al·lèrgic que crec que a la ponència de següent el desenvoluparan, i el gastrointestinal pot ser agut al cap de 4 o 6 hores d'haver fet la ingesta del peix infestat i pot donar dolors còlics, vòmits, etc. Símptomes gastrointestinals bastant aguts, inclús alteracions del peristaltisme, etc. S'adhereix a la mucosa digestiva i pot penetrar. El seu diagnòstic és per endoscòpia i visualitzant el paràsit i evidentment el tractament és quirúrgic. Es pot He dit un quadre agut i un quadre crònic. Llavors el quadre crònic és quan ja s'enquista el paràsit i que és més difícil de diagnosticar, perquè bueno, aquí crec que hi ha metges i que poden corroborar això, perquè clar, pot donar diagnòstics diferencials o pot donar equivocacions com abscessos, obstruccions intestinals, etc. Fa un granuloma en els rodells. Llavors el quadre al·lèrgic és una sintomatologia al·lèrgica que pot de xoc anafilàctic, etc. Símptomes cutanis, bueno, no m'extenc més perquè segur que ho farà molt millor els que venen després. I llavors es pot donar un quadre clínic que pot ser una combinació dels dos anteriors. Primer surten els símptomes intestinals, gastrointestinals, i al cap de 2 hores surten els al·lèrgics. La incidència una mica de tal exemple a Europa es notifica uns 600 casos anuals i als Estats Units uns 50. El 95% dels casos és en peixos en països on es consumeix molt més habitualment peix cru o tenen aquests hàbits culinaris com és el Japó. Llavors els casos descrits han augmentat bàsicament perquè ens hem canviat els hàbits de consum, vull dir, tot el tema de el consum de sushi, sashimi, lomi-lomi, ceviche, i després també perquè els han avançat, mèdicament hem avançat amb el diagnòstic, també amb la detecció del paràsit. Aquí he posat aquest apunt perquè una larva d'una L3 d'anisakis és una dosi infectiva, o sigui, un sol larva podria produir aquesta zoonosi. Aquí bueno, us he fet una mica d'exemple de tots els el consum d'aquest tipus de menjars preparats que podrien ser diguem, de risc per nosaltres, o d'alt risc, nosaltres els considerem d'alt risc. Aquí he volgut explicar una mica la prevalença, perquè clar, en un món globalitzat, i és que nosaltres el peix que consumim no és només català, i tots ho sabem, aleshores, per donar-nos una mica compte que les llotges catalanes, hi ha una comparativa de les tones de peix o de captures que es realitzen i la presència i la prevalença de l'anisakis. Llavors veureu el programa i després els resultats que ens ha donat durant les 9 edicions, però aquesta seria la mitjana que ens ha donat. A les costes espanyoles hi ha el volum de captura i la presència i la prevalència és molt més elevada. El Cantàbric a l'Atlàntic està molt més infestat, almenys amb les dades que dona el Ministeri, i el Mediterrani molt menys. Però esclar, el nostre consum és ubiquitari en aquests moments. Llavors, un apunt important és que nosaltres fem l'anàlisi del peix a la llotja, que encara no s'ha viscerat la majoria, si no és un tipus de peix molt concret, no? Si no és el rap, que la visceren a bord o així. Llavors encara eliminaríem una mica més el risc perquè bueno, ja parlem de la prevenció, però després l'eviscerar ràpidament després de la captura i així. Llavors, si no ha migrat el paràsit, és possible que un peix que fos parasitat després ja no ho fos. Per englobar aquest pla de vigilància hauríem de parlar quina és la normativa. Nosaltres com a departament portem el control oficial basat en una reglamentació. Llavors és molt important emmarcar això, el reglament 178/2002, un reglament comunitari que va produir un canvi, un nou marc normatiu de la seguretat alimentària. Després de totes les crisis, dioxines, vaques boges, clenbuterol, etc., van sorgir aquestes noves normatives que una mica especifiquen i introdueixen el concepte de protecció de la salut, el concepte de responsabilitat dels operadors econòmics, qualsevol establiment que està dins la cadena alimentària, des de la producció primària fins al minorista, i entre altres coses el principi de precaució, etc., però entre altres coses el concepte de l'anàlisi del risc. L'anàlisi del risc comporta l'avaluació, la gestió, que és la que fem nosaltres com a control oficial, i amb aquest programa de vigilància és la tasca que fem, i la comunicació. Llavors, reglaments específics, això ho passo ràpid, però aquests dos reglaments regulen les obligacions i els requisits dels operadors econòmics, tots els agents que estan dins la cadena alimentària i que tenen obligacions en quant al control o garantir la seguretat alimentària dels peixos a l'hora de consumir, en quant als paràsits, altres moltes altres coses, però en quant a això, diu que s'ha de fer una inspecció visual a cada esglaó de la cadena alimentària perquè es posi al mercat el peix que no sigui manifestament parasitat, entre cometes, però bueno, doncs això. Llavors, aquests dos reglaments obliguen a les autoritats competents, en aquest cas nosaltres, i això ens recolza a nosaltres i ens dona l'obligació de poder fer aquesta vigilància. En quant era normativa europea, en quant a la normativa estatal, tenim un reglament, un real decret de l'any 2006 que crea l'obligació de congelar els establiments que donin menjar directament al consumidor, menjars preparats, restauració, etc., que donin menjars preparats que estiguin basats en peix cru o pràcticament cru i bueno, les diferents espècies en el salmó en fred, fumat en fred, etc. Ho explicarem després. I unes obligacions informatives. En les cartes, en el restaurant, ha d'haver-hi una epígrafa o una informació que digui que el peix que menjarà allà la persona que va a consumir doncs, ha tingut un tractament per la prevenció o per la reducció del risc de parasita. De paràsits o d'anisakis. Llavors, com un apunt també, hi ha un real decret que és de l'any 2004 que regula la vigilància de les zoonosis o d'agents zoonòtics. Inclou l'anisaki com a una zoonosi que, digna de ser objecte de vigilància. En quant a Catalunya i al marc autonòmic, tenim la llei 7, que és la llei de protecció de la salut i delimita les activitats executives de gestió del risc i crea l'Agència de Protecció de la Salut. Aquesta Agència de Protecció de la Salut és un organisme autònom, administratiu adscrit en el Departament de Salut, que té amb l'objectiu d'integrar tots els serveis, les activitats referits a la protecció de la salut i coordinar-los amb la resta d'organismes. Té la finalitat de protegir la població de factors ambientals i alimentaris i que poden produir un efecte negatiu sobre la salut. Crec que és important que puguem saber o que pugueu saber qui som i què fem. La llei de protecció de la salut va desplegar aquesta agència de protecció de la salut i llavors disposem ja una llei de seguretat alimentària que va constituir l'Agència de Seguretat Alimentària. Això demà us ho explicaran també més extensament, però properament a l'octubre s'aprovarà la llei de salut pública que englobarà aquesta agència. Només això a nivell de Catalunya, aquestes són les regions sanitàries de Catalunya i a nivell de regió sanitària de Girona, un apunt dels recursos que tenim, inspectors o tècnics, que realitzem les tasques de control oficial. Som 119, entre veterinaris oficials, tècnics de salut pública i farmacèutics titulars. Aquestes són la gent que pot portar aquests controls o plans de vigilància. Activitats, aquestes sí que no m'hi extenc, però les tindreu a la presentació, educació sanitària, les activitats que porta a terme l'Agència de Protecció de la Salut en quant a avaluació i gestió del risc. La gestió del risc a dalt veiem que per la salut derivat dels productes alimentaris, la policia sanitària i mortuària, etc. Avaluació del risc per la salut derivat de les zoonosis, dels animals domèstics, peridomèstics, comunicació del risc, etc. Tot un seguit d'activitats que tenim feina, ho veieu. Dins dels programes de protecció de la salut tenim tres tipus de programa de vigilància, de control i de resposta a emergències. En quant a la vigilància sanitària, aquí es recull tot el que és les dades sanitàries relatives als productes i activitats serveis, estudiar l'evolució dels perills, detectar nous perills, prioritats i dissenyar polítiques d'actuació, etc. Aquí com a exemple tindrem de programes de vigilància, el programa de vigilància d'aliments a Catalunya, pla d'investigació de residus en aliments, demà hi ha una ponència que us explicaran això, el que jo explicaré seguidament, que és el programa de vigilància del grau d'infestació per nematodes de la família Anisakis en els peixos procedents de la costa catalana, programa de vigilància de les encefalopaties espongiformes ovines, de les maques boges, etc. que són els programes de vigilància que portem a terme, a part de les aigües de consum, identificació i valoració de substàncies tòxiques, vigilància de la triquinela, la infestació de triquinela, un altre paràsit, no de les productes de la pesca, evidentment, programa de vigilància de plaguicides, els aliments infantils i d'al·lèrgens alimentaris. Programes de control. Hem passat de programes de vigilància als programes de control, comprovar que els operadors econòmics compleixen amb la legislació sanitària i aliments ambiental i controls oficials que han d'estar basats en el risc i s'han de dur a terme amb regularitat. Aquí només he posat a detall d'exemple el número d'inspeccions que es va fer l'any 2006 en els establiments, per exemple, de peix i llotges pesqueres, que n'hi eren 21 a l'any 2006, es van visitar els establiments, total de visites unes 1.157 visites. Dic lo de les llotges perquè és diguem, l'establiment que és digne a nosaltres del nostre programa de vigilància. En quant a resposta a emergències, que és el tercer epígraf de programa, investiguin i respondre de forma immediata i urgent davant de perills. Tenim dos exemples molt clars, són les alertes alimentàries. Sobretot ens poden venir alertes d'origen animal, de productes d'origen animal, de productes químics o perillosos i d'altres productes que poden afectar la salut. Tatuatges, piercings, aquests nous perills que tenim identificats i que també hem de respondre a això. I brots de malalties de transmissió alimentària, d'origen hídric, per biocides o d'origen ambiental i sobretot bueno, les toxificacions alimentàries que són de transmissió alimentària. Val. Hem arribat al programa de vigilància de la infestació dels peixos per les famílies Nisiquidae. La presència d'aquests nematodes en peixos és un problema universal i està descrit en tots els oceans, amb una gran diversitat d'espècies. Les espècies en la costa catalana, les espècies de peix que hem trobat nosaltres en la costa catalana, que sempre han estat més infestades, us les he posat aquí, n'hi ha diverses. La maira, veurem que és la que a nosaltres ens dona o que ens surt més amb un grau d'infestació més alt. Llavors veurem que en altres mars, tipus Atlàntic, poder seria el barat, etc. Però jo he posat aquí la maira, el sector barat, sorell, lluç, sardina, areng, etc. Constitueix un problema de salut pública, això és, ja us ho he dit al principi de tot, per nosaltres. L'antecedent epidemiològic de la majoria de casos en humans és el seitó en vinagre. Ja parlarem de la prevenció i de com l'acidificació o el tractament etològic de l'acidificació pot reduir el risc o no el pot reduir o en quines condicions el pot reduir. Es porta a terme des de l'any 2000 aquest programa, o sigui, estem per la novena edició, i quan es va dissenyar amb l'objectiu principal d'establir la prevalença d'aquest tipus de famílies de paràsits en els peixos catalans. I llavors també per adoptar decisions per poder fer el control oficial adequat i proporcional. Els objectius específics, identificar les espècies més freqüents de nematodes, també les espècies de peixos més parasitades, relacionar les espècies de paràsits amb l'època estacional, el pes, la talla, etc. I també les llotges de recollida, és veritat, i proposar millores en els controls veterinaris oficials. Bueno. La sistemàtica d'aquest programa, ja veureu que cada any, després d'un informe de l'any anterior, es realitza un informe i arrel de l'informe doncs es fan noves propostes o recomanacions o s'incideix en coses que s'han trobat depenent dels resultats. Llavors, bàsicament a nivell general s'inspecciona de forma sistemàtica determinades espècies de peixos capturats al litoral català. Això ha donat tot un històric que ja tenim unes espècies identificades. Actualment s'està fent el programa a 20 llotges, que són les 20 llotges pesqueres de Catalunya, aquí estan situades. L'única variat que, per exemple, el Servei Territorial o el Servei Regional de Girona disposem de 8 llotges, el Servei Regional de Barcelona 4 llotges, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Ciutat Barcelona, això és una llotja, Servei Regional Tarragona 3 i Terres de l'Ebre 5, són un total de 20. Es fa, el procediment és mitjançant dissecció i observació visual, que és el que marca la normativa europea. Diu que per observació visual s'han de detectar o a cada nivell de l'esglaó de la cadena alimentària per part de l'operador econòmic s'han de visualitzar o fer aquests controls. I els controls els fan els veterinaris oficials del Departament de Salut responsables del control sanitari en aquests moments. Les llotges tenen adscrits tècnics oficials que fan el control oficial d'aquestes llotges, que el que fan és fer complir la normativa i verificar que l'operador econòmic compleix amb els requisits que diu la normativa. I llavors també personal de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Aquestes són les espècies, que us he dit que hi havien establertes ja unes espècies que per històric ja són les prioritàries de nosaltres poder fer el mostreig. Cada any s'estableixen quins són els establiments i les espècies de peix a poder inspeccionar. També depenent del volum de captures, etc. S'estableixen unes freqüències i llavors al final d'any es mira uns indicadors per veure si hi ha hagut un compliment. S'agafen com a paràmetres per poder establir aquestes freqüències el volum de captures i, per exemple, us he posat només un exemple, que s'han classificat les llotges en tres grups, depenent si són superiors a 2.500 tonelades de peix de captura a l'any, com són les cofreries d'Ametlla de Mar, Vilanova, la Geltrú, Roses, Cambrils, Alcàrrecs de la Ràpita i Tarragona, i llavors s'estableix una freqüència mínima de 2 mostres de peix blanc o 4 de peix blau. Les mostra per nosaltres és un lot, pot constar de diversos exemplars, en aquest cas, per exemple, mínim 8 exemplars. I llavors es defineixen també les característiques dels exemplars inspeccionats. Perquè us he posat el material necessari que nosaltres fem servir, no és gaire voluminós, però amb això en fem suficient, ja que és una inspecció visual. Això, cada llotja disposa d'aquest tipus de material per poder fer realitzar. Aquí tenim un tècnic oficial, crec que això és la llotja de Llançà, de Port de la Selva, i quina és la tècnica o el procediment? Sembla fàcil, però clar, jo sempre he dit que l'anisakis l'has d'anar a buscar, perquè si no, no el veus. O sigui que has de ser metòdic una mica amb la dissecció del peix i l'has d'anar a buscar, has de saber-lo anar-lo a buscar. Estem parlant de 30 mil·límetres i això a vegades és difícil. Primer es pesura i es mesura cada exemplar, perquè això queda identificat, llavors entra en una base de dades, etc., per poder veure si hi ha alguna correlació. Es dissecciona el peix, es fa una abertura a la cavitat abdominal, es comença per l'espai interopercular i es va progressant fins a la cavitat anal. Curosament, es fan pinces, etc., s'examina el peix visualment, tant les vísceres com el peritoneu, i s'assigna un codi. Per exemple, aquest codi, aquesta mostra d'aquí baix, seria... és un exemplar vist d'Arenys de Mar, de la llotja d'Arenys de Mar, mostrejat a Arenys de Mar el 15 de juny del 2009, és un lluç i el segon exemplar d'aquella mostra. Aquí veiem com es realitza la dissecció i aquí amb una maira també, i aquí no correspon a la maira en si, però veiem com es veu o es visualitza aquí amb dos larves. Després s'introdueix, s'extreu en cas de trobar paràsits, s'extreu del peix i s'introdueix a dins un pot amb lactofenol. Us he posat quina és la solució de lactofenol, això el conserva, es pot conservar a temperatura ambient i això a nosaltres ens dona més cobertura a l'hora de poder enviar això al laboratori. I s'introdueix, es submergeix en un pot de solució i s'identifica, sobretot amb el codi corresponent. Mensualment es trameten aquestes mostres, els flascons, la sol·licitud anal, etc. i es tramet tot al laboratori de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Ciutat de Barcelona. Llavors nosaltres ens trameten els resultats de les analítiques i llavors cada servei regional de tot Catalunya al final d'any trametem la base de dades per poder fer estadístiques i així tenir un històric. Bueno, aquí observem, la foto no té gaire qualitat, però es veu que aquesta és una alarma considerable. En quant als resultats, aquí hi ha visualitzat fins a la 8a edició i és el nombre d'exemplars que s'han anat agafant. Veieu que hi ha com una progressió, hem anat augmentant la freqüència i el nombre d'exemplars. També ara hem homogenitzat la presa una mica de mostres, també som més professionals mirant les mostres, al principi també costava més trobar-los, no hi havia tanta bibliografia i tant d'històric per fer-ho, i llavors també s'ha augmentat aquesta freqüència. Per exemple, l'any 2007 es van agafar 4.407 mostres o exemplars, es van mostrejar, per dir. En total, de totes aquestes 8 edicions, no parlem de l'any 2009, és 25.909 exemplars inspeccionats. des del setembre del 2000 fins al desembre del 2007. Perdó. I la mitjana de prevalència d'infestació és d'un 5,6. Per nosaltres això és una infestació baixa si ho comparem amb altres prevalències d'altres mars o d'altres orígens. El nematode més identificat és l'Anisakis simplex, perquè nosaltres tramitem les mostres o els paràsits al laboratori i també els tipifiquen. Que a vegades ens hem trobat aquí algun altre tipus de nematode, etc. Tenim l'oportunitat de poder enviar i així també tenim una mena de relació de quins són els paràsits que trobem. La localització principal del paràsit, perquè això també ho identifiquem, és a la cavitat peritoneal. Pensem que estem agafant mostres a llotja i no hi ha hagut temps, si la captura i la subhasta és ràpida, de poder migrar aquest paràsit. L'espècie més parasitada, la 8a edició, ha sigut la maira, i seguida del lluç, el saitó, la sardina, el sorell i el barat. No s'ha observat cap relació evident de la infestació amb el pes, la talla, l'estació, l'època de recollida, etc. Això no és rellevant, totes les dades que hem pogut anar trobant. Llavors, en quant a prevalença, aquestes són les dades de prevalença a cada edició. Ja veieu que hi ha hagut edicions que tenen prevalències més altes, però tenim una mitjana de 5,6. Aquestes són dades de parasitació segons l'espècie de peix. Veiem, per exemple, la maira, això és Catalunya, maira 800 exemplars examinats, número d'exemplars positius 153 i una parasitació de les més altes 19,1. Bueno, llavors segueix el lluç, el saitó, etc. Aquestes són dades de Girona, ja que les que tenim més accés o més ràpidament, i de l'any 2008. Llavors, de totes les espècies, perquè a part de les dues espècies o de les 4 o 5 de la grella, que són les que per històric ens donen més, o ens han donat o han sortit més positives, sempre hi ha dues espècies o tres alternatives, perquè depèn de les captures, les èpoques, clar, això depèn de la captura que hi hagi, a vegades no es captura mai, es captura una altra espècie i val la pena poder-ho mirar. Doncs a Girona veieu que, per exemple, el 2008 la maira sí que té una prevalença de 16,6, però 19,05, però per exemple la boga també té una prevalença molt alta. Bueno, són força aclaridors. Llavors, altres resultats que crec que són molt d'interès, per exemple, els resultats del sistema de vigilància d'aliments, de vigilància sanitària d'aliments a Catalunya, és una presa de mostra que nosaltres fem sobretot aliments al consumidor o a minorista, l'últim esglò de la cadena, són mostres aleatòries i de 12 mostres que es van agafar a l'any 2008, que incluïen 70 exemplars en aquestes mostres, 50 es van trobar parasitats, aquests exemplars. D'aquests 50, 11 eren de barat, d'origen de l'Atlàntic Nord. Una mica per poder reforçar això de que altres mars estan, o sembla ser que estan molt més contaminats que el Mediterrani, el que passa que amb la globalització això no ens serveix gaire. 3 minuts, no ho sé, sí, 3 minuts, perdó. Les alertes, nosaltres a través del sistema coordinat d'intercanvi ràpid d'informació ens avisen d'algun producte alimentari que cal fer algun tipus d'actuació ràpida, i l'any 2008 es van gestionar dues alertes per aquest motiu, per motiu d'Anisakis, notificades a Itàlia. Bueno, identificades a Itàlia amb barats pescats a l'Atlàntic Nord també. I les denúncies. Les denúncies, queixes, reclamacions, a nosaltres ens arriben sobretot bàsicament de particulars, algunes de control oficial d'algunes altres comunitats, però clar, això vol dir que un consumidor ha anat a comprar peix i ha trobat paràsits. Clar, això vol dir que ja és bastant manifest que n'hi trobi i a més crea com una mica de pànic també. Em van tenir entre l'any 2008 i l'agost de 2009 4 denúncies. Però clar, això vol dir que ens falta més control a tots els nivells de la cadena alimentària. La prevenció. Intentaré anar ràpida, però en totes aquestes etapes, per exemple, la producció primària, la prevenció és conèixer les zones de captura, les que tinguin més prevalença, etc., evitar certes pràctiques com tornar a tirar si s'ha vist el peix a bord, tornar-lo a tirar a l'aigua, durant la captura, temps mínim entre la captura i la visceració, evitant la migració i, si és possible, l'eliminació de la musculatura hipoxial, la ventresca, perquè és un dels llocs clau on es pot localitzar el paràsit. una congelació ràpida. El blast freezing, que en els bucs factoria, com més ràpida sigui aquesta congelació, ja veurem que la congelació és el tractament estrella per la destrucció d'aquest paràsit. I en peix fresc, la manipulació terra, un examen visual de la peix eviscerat, eliminació física dels paràsits, etc. Totes aquestes mesures, vull reiterar això, no eliminen ni redueixen fins a un nivell acceptable. Realment, els tractaments tecnològics, la congelació, és la que pot reduir o pot destruir aquest, o pot assegurar que destrueix aquest paràsit. La Unió Europea regula i obliga que el peix que es consumirà cru o pràcticament cru ha d'estar o s'ha de mantenir a menys 20 graus almenys 24 hores. L'areng, el barat, l'ampolla i el salmó salvatge atlàntic o del Pacífic, que està processat, enfumat, en fred, i que té una temperatura interior, que ha arribat a una temperatura interior de menys 60 graus, també s'ha de congelar abans de fer aquest processat, i els escabetxats o salats del seu procés que no eliminin les seves larves. Tot això és el que obliga abans de ser consumit tot aquest tipus de peix. El tractament tèrmic, aquí explico una mica els tractaments tecnològics, la cocció, evidentment, s'ha de garantir que la cocció dins la peça arribi com a mínim 60-70 graus per assegurar. Les planxes o els microones, en aquest cas, s'ha de ser molt més curós, perquè la planxa, si no assegures que el centre de la peça la tens cuita, o el microones, doncs podria suposar un risc. La radiació no és un tractament estrella pel peix, evidentment, però podria reduir-se si s'arriba a 10 kilogreis. Altes pressions, que tampoc és un tractament perquè afecta el color i l'aspecte del peix, també hauria de ser fins a 200 mil·lipascals. El que és important és la salaó i l'acidificació, que llavors en parlem. És necessària elevades concentracions de sal, sobretot 3 setmanes amb un 20% de sal. Això és important. Acabo ja. Recomanacions per a la població en general: conèixer els criteris de frescor dels peixos, adquirir viscerats, peixos grans i mitjans, etc. No consumir peix cru, semicrofumat en fred, i assegurar un tractament tèrmic complet, sobretot de cocció i fritura. Aquestes són les campanyes, només desplegant penso que us han deixat un tríptic, les campanyes que el Departament de Salut ha portat a terme. Consumiu peix amb seguretat, explica o mostra totes les recomanacions que jo he exposat aquí, i s'han repartit a tots els minoristes i al públic en general perquè tinguin coneixement d'això. Recomanacions a la població sensibilitzada, sobretot als al·lèrgics, tot l'anterior, evidentment, consumir peixos grans d'aigua dolça o productes de l'aqüicultura, o en ingerir part del muscular, la ventresca. I dels industrials, molt important la normativa que obliga a informar el consumidor que va al seu establiment de que el menjar que s'ha produït allà o que s'ha elaborat allà i que ell consumirà, pues, hagi tingut un tractament adient per la destrucció del paràsit. Llavors, el Departament de Salut també va fer un tríptic per aquests operadors econòmics amb una sèrie d'adhesius que puguin tenir-ho enganxats a les cartes o en els establiments i que puguin donar informació, això, que el consumidor estigui informat de que quan va a un establiment doncs té la garantia de que el menjar que menjarà allà doncs ha tingut un tractament adient. Només les conclusions: que la prevalença als peixos de la costa catalana és baixa, que estem exposats, atès a la internacionalització del comerç del peix fresc, perquè clar, estem menjant peix de per tot arreu, i que les mesures de prevenció en tota la cadena alimentària són ara per ara les més eficaces. Bueno, he fet un spring, eh? Moltes gràcies per la vostra atenció.